Sigues tu mateix. Els altres llocs ja estan ocupats. Bailando. Al matí, a Ràdio Sabadell.
I atenció, no sé si sabíeu que els pingüins tenen una glàndula que elimina l'excés de sal quan beuen aigua de mar. O, per exemple, que les girafes tenen 7 vèrtebres de coll, les mateixes que tenim nosaltres, els humans, i que el 52% de les tortugues marines ha ingerit plàstics. Doncs aquestes i altres peculiaritats les podreu descobrir en un llibre molt especial. Sota el títol Curiositats del món animal, l'ha escrit el sabadellenc Oriol Fondavila, i és un llibre que es va començar a gestar per casualitat a principis del 2020 i durant el confinament es va convertir en un projecte més gran i aquest divendres doncs, serà una realitat al mercat literari. Per saber-ne més, conversem amb el seu autor. Bon dia, Oriol.
Bon dia, Raquel. Com estàs?
Doncs molt bé, amb el teu llibre Curiositats del món animal a les mans. Felicitats pel projecte. Explica'ns com sorgeix aquesta idea que es va començar a gestar, em sembla, durant un viatge.
Bueno, el projecte va començar el gener-febrer del 2020, quan encara estava tot molt tranquil, diguem-ne, amb un viatge que havíem de fer aquell estiu a Costa Rica, amb els meus pares i el meu germà, un regal de Reis, ens anàvem de viatge i llavors parlant una miqueta on volíem anar, tant el meu pare com la meva mare són biòlegs, jo sóc biòleg també, el meu germà, tot i que és enginyer, és també un apassionat per la natura, i ens vam posar d'acord molt fàcil, perquè Costa Rica és un país que és, a nivell de biodiversitat, és una bogeria i teníem moltíssimes ganes d'anar-hi. I va ser llegint les guies de viatge que vaig començar a llegir moltes dades molt curioses i molt espectaculars sobre diferents animals, i em va sortir la necessitat de dibuixar-les. No, això sí que no hi ha gaire motiu, però quan les vaig començar a llegir, hi ha unes mones que fan uns udols que poden arribar a un quilòmetre de distància a dins de la mateixa jungla, cosa que em va semblar impressionant, o que els peresosos només baixen una vegada a la setmana a terra i és per defecar. I vaig pensar, ostres, aquestes curiositats són molt, molt, molt llamineres. Anem a donar-li una volta i anem a dibuixar-ho. Anem a provar de dibuixar-ho, anem a provar de fer-les amb un format que sigui molt, molt, molt dolç, molt fàcil i molt entenedor, i ho vaig decidir dibuixar perquè és una passió que tinc. I a partir d'aquí, ja llavors ens vam haver de tancar, i aquí és on llavors vaig començar a trobar-ne moltes més, a trobar moltes més curiositats, a trobar moltes més dades increïbles sobre diferents animals, i les vaig començar a dibuixar allò una miqueta en cadena, gairebé cada dia o cada dos dies en dibuixava una, aprofitant o davant la situació de que no es podia sortir de casa.
O sigui que doncs, et vas passar el confinament llegint, dibuixant, no?, els dies entretingut i sobretot doncs, alimentant aquesta curiositat que va començar, com explicaves, durant aquest viatge, no? Tot i que ja ho portes a l'ADN, això de la biologia, a tota la família. I ens agrada molt els dibuixos que has fet, no?, el format aquest visual i també el llenguatge, com expliques totes aquestes curiositats, també hem de dir que tu tens molta experiència, no?, en el món educatiu i del lleure.
Exacte. Jo vinc del món de l'esplai. Vaig ser nen infant d'esplai durant, des que era molt petit fins als 18 anys, que llavors vaig passar a ser monitor, i després vaig anar compaginant el ser monitor amb ser director d'un casal d'estiu, i llavors tot el que és l'educació en el lleure és una cosa que porto també molt integrada. I també penso que és una molt, molt bona manera de complementar l'educació reglada que es dona a escoles i acadèmies, no? I llavors vaig pensar que fora del circuit aquest educatiu clàssic doncs es podia complementar amb alguna cosa com la que he fet amb aquest llibre o amb el que estic començant a fer també a través de, sobretot, d'Instagram, no? De dibuixos molt simpàtics, molt llaminers, amb un llenguatge una miqueta científic, però per despertar una miqueta aquesta curiositat per llavors voler-ne buscar més, no? Això que dèiem, no? Ostres, les girafes tenen 7 vèrtebres com nosaltres, com pot ser això? No? I doncs, poder buscar informació, no? Despertar una miqueta aquesta curiositat amb una cosa com són els animals que agraden a tots els nens i nenes.
Jo crec que, de fet, és un llibre que seria molt interessant, no?, incorporar a les aules precisament per alimentar, doncs, aquesta curiositat innata que tenen els nens i nenes, potser fins i tot per despertar vocacions i, si més no, doncs, per també sensibilitzar, no?, i visibilitzar, doncs, diferents problemàtiques, no?, que hi ha actualment.
Exactament. Jo penso que és això que dèiem, els animals són una cosa que agrada a tots els nens i nenes, és a dir, les excursions a la muntanya i veure una granota, veure un esquirol, veure un aligot o un falcó volant, totes aquestes coses són experiències que quan ets petit, ja per experiència pròpia, però també per coses que he viscut amb l'esplai o a centres d'educació ambiental, són coses que encanten. I poder-ho complementar és molt, 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 molt interessant. És molt interessant.
Ara després sí, ens explicaràs algunes d'aquestes curiositats, no? Però també, fes una mica de promoció i digue'ns on et podem trobar a l'Instagram, perquè també doncs, és molt, molt interessant, no?, veure totes aquestes il·lustracions. I, a més, em sembla que també la gent, no?, demanava, et sol·licitava doncs, a això, que tiressis endavant aquest projecte.
Exacte. Això va començar a ser el... Vaig començar penjant aquestes dues més relacionades amb Costa Rica, de la mona oduladora i del peresós, i la reacció va ser molt bona. És a dir, jo sense buscar-ho, però la gent interactuava molt, em va enviar fins i tot missatges per privat, gent que ja havia viatjat a Costa Rica dient jo he estat als boscos aquests de Manuel Antonio i ostres, sentir aquestes mones cridant és increïble, tal... I llavors vaig dir, ostres, doncs va, seguim-ho fent. No? També era la meva manera d'entretenir-me una miqueta.
De motivar-te, no?
D'estar amb Berto i per fer alguna coseta. I llavors vaig trobar la situació ideal per començar a llegir moltíssim, a veure documentals, allò, tenir-los com de fons, per seguir també creant com un ambient molt, molt creatiu i llavors dibuixant. I llavors això, hi havia molts amics o amigues que em passaven curiositats que havien llegit o coses que els hi sonaven de dir, jo sempre havia sentit pues, que això o que allò ho pots mirar i si és això dibuixar-ho, i de fet hi ha bastantes de les il·lustracions que venen de coses que m'han passat amics o amigues, cosa que em sembla encara més bonic, cosa que em sembla que arrodoneix el projecte moltíssim, no?
Doncs...
Llavors, digues.
Digues, no, acaba.
Dic, l'Instagram ho vaig començar penjant al meu personal, però llavors vaig dir, ostres, això està creixent una miqueta, està creixent més del que jo esperava, anem a donar-li un espai només per això, i és des d'on llavors he anat penjant-ho tot i he anat també ja marcant molt més el que és una miqueta aquesta divulgació científica, aquest rigor que volia mantenir i que llavors vaig preferir separar-ho del meu personal i vaig crear aquest que és OFB, punt il·lustració.
I que us recomanem moltíssim des d'aquí, des del matí, doncs, que feu aquest seguiment, aquest sabadellenc, doncs, que la veritat és que jo crec que ens ha fet una proposta molt interessant i que, a més, sortirà a la venda, avui el presentem aquí al matí, però sortirà a la venda a partir de divendres, no? Suposo que el podrem trobar aquí a les llibreries de la ciutat.
De moment a llibreries no, perquè és una... A veure, és un projecte que l'he fet tot jo, és a dir, des dels dibuixos, els textos, que de moment només es poden trobar a Instagram, això és un recull de totes les il·lustracions, però els textos que hi ha dins del llibre sobre una miqueta com ho he viscut jo i el motiu són tots meus, i la maquetació i l'enquadernació també és tota meva. És a dir, és un llibre que l'he fet jo de principi a fi, també per la situació que s'ha donat, una cosa que va començar a principis d'any, que va créixer durant la pandèmia, i llavors també ho volia tancar jo, i per un tema de tempos també, és a dir, anar a buscar editorials, sobretot ara, sortint d'una pandèmia amb una crisi que entra, és molt complicat que et publiquin, sobretot una cosa que és un projecte molt personal, que és una cosa que està més deslligada de les seves línies, i llavors per poder-ho fer ho he fet tot jo, és a dir, he anat jo a la impremta, ho he costejat jo i ho he fet absolutament tot jo. De moment no està a llibreries. Si la cosa segueix creixent al ritme que va, pues no descarto començar a contactar amb editorials i oferir una mica, i oferir-lo a veure si... si es pot distribuir, sobretot si estan interessats en això que estic fent.
I hem d'explicar que hi ha una part, no, dels ingressos que aconsegueixis, doncs, amb la venda d'aquest llibre, no, doncs, que seran per recaptar fons, per apadrinar, doncs, el tritó del Montseny, una espècie, doncs, endèmica de Catalunya. Escoltem el Juli Mauri, que és el director del zoo, i que ens explica també, doncs, la seva visió.
Hola. El tritó del Montseny pel zoo de Barcelona és una fita i és un símbol del que significa el nostre nou model. És a dir, és una espècie molt amenaçada, una espècie autòctona, una espècie desconeguda. Jo mateix, que sóc biòleg, quan estudiava la carrera, no se sabia que els tritons que hi havia al Montseny eren el tritó del Montseny, que era una espècie diferenciada del tritó pirinenc. I ara, a més, sabem que aquest petit animal, que és l'amfibi més amenaçat d'Europa, i està aquí al costat, aquí, a casa nostra, doncs té dues varietats que es van separar genèticament fa més de 100.000 anys, però que amb distància estan molt poc separades. Llavors, per nosaltres, juntament amb les diputacions de Barcelona, Girona, la Generalitat, el Parc del Montseny, per nosaltres és un repte enorme, enorme, una responsabilitat enorme de reproduir el tritó aquí per poder-ne alliberar. Costa moltíssim. Perquè alliberar animals no vol dir, deixem-los anar i ja està, sinó significa que les condicions dels seus hàbitats siguin correctes, siguin òptimes, o almenys siguin suficients com perquè aquests animals puguin reproduir-se, puguin seguir el seu cicle vital, puguin tirar endavant. Això és complicadíssim. En el zoo ja tenim experiència, en aquest cas, amb tortugues, amb gazeles de l'Àfrica, amb ocells, amb peixos... I el tritó, el tritó Montseny ens diu quan l'aigua està neta o quan no està neta. Ens diu quan els boscos de ribera són saludables o no són saludables. El tritó del Montseny és un indicador de la salut ambiental dels boscos del Montseny. És importantíssim. I ara mateix, que a més és un emblema per tot el Montseny, no? Per tant, fixeu-vos, no? És tan petit, tan a prop, és a casa nostra i és tan complicat de conservar-lo. Per tant, jo diria que és responsabilitat de tots. Per això també en el zoo vàrem fer una aula i participem en projectes de sensibilització per ensenyar, per explicar a tothom que és esforç de tots, és esforç de tots. Celebro aquesta acció i ho trobo importantíssim. És una mostra més de com les persones, des del seu àmbit, en aquest cas des de la il·lustració, des del dibuix, doncs poden ajudar molt en la conservació de les espècies. Tots hi podem fer alguna cosa. Moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies també al Juli. Oriol, aquest és el valor afegit, no?, també del teu llibre, no?, doncs aquesta part solidària. Fes la teva valoració d'aquest tema i també explica'ns, per tancar, que ens queden 3 minutets, alguna altra curiositat, no?, que podrem descobrir al teu llibre.
Va, som-hi. A veure, una part molt important del meu projecte, és a dir, a part d'educar, el que vull també és començar a actuar, no? I crec que una gran manera de començar és amb el tritó del Montseny, una espècie única al món que tenim aquí al costat de casa i que està a punt d'extingir-se si no s'actua. I llavors penso que, bueno, doncs una part del que guanyi amb aquest llibre s'ha de reinvertir per poder ajudar en aquest projecte. I una miqueta la idea que tinc és de tots els projectes que vagi fent i dels que entregui un benefici, una petita part, reinvertir-la en diferents projectes, també depenent una miqueta de la temàtica que es tracti, no? I què millor que per començar que una espècie que és única al món i que tenim aquí al costat de casa.
No? Exacte, i molt desconeguda. I vinga, en 2 minutets, explica'ns algunes altres curiositats per obrir boca també pels nostres oients.
Va, per exemple, una espècie que també trobem aquí a Catalunya, que també és una miqueta desconeguda, però que és una espècie increïble, que és el trencalòs, que és una espècie de rapinyaire, vale? de la mateixa família que voltors o algunes àguiles, vale? Que es poden passar ossos de fins a 30 centímetres. Això és una dada de 30 centímetres, com el regle aquell que tens per anar a l'escola. No? És bastant impactant. O, per exemple, que els ossos polars, la seva pell és negra. És a dir, és el pèl que és blanc, però la seva pell és negra, vale? Per absorbir millor la calor i no passar tan fred. O, per exemple, la que has dit tu abans, la de les girafes, que tenen 7 vèrtebres al coll, com nosaltres, que també és molt, molt, molt interessant. O l'albatros viatger, que és l'au més gran que hi ha actualment, que fa 3 metres d'envergadura a l'ala. De punta a punta de l'ala són 3 metres, que és una bestialitat. Si ho mesures amb les cintes mètriques aquestes que tenim a casa, és que és el límit. Les cintes aquestes són de 3 metres. Arribes al límit i això és el que fa un ocell de punta a punta oberta.
Doncs increïble, i moltes curiositats tan desconegudes que nosaltres us emplacem a seguir, doncs, a l'Oriol amb totes aquestes il·lustracions a l'Instagram, a OFB Il·lustració, punt il·lustració, ho he dit bé, no?
OFB.il·lustració, exacte.
Ah, això mateix. Doncs Oriol, una abraçada i de seguida que tinguis també més novetats, més curiositats, ja saps, doncs aquí al matí sempre les explicarem. Una abraçada, que vagi molt bé.
Igualment, Raquel, moltes gràcies.
Al matí, amb Raquel García.